Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de calor moderada. Estat de cel assolellat i estones parcialment cobert a la tarda amb una temperatura màxima de 28 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia i bona hora, benvingudes, benvinguts al Supermatí en la seva edició d'avui dijous, 30 de juny del 2022, penúltim Supermatí d'aquesta temporada, però la cosa no s'atura perquè el Supermatí és com la matèria que ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. A partir del dilluns, l'Oriol Bernà conduirà el Supermatí d'estiu, que començarà a les 10 del matí i acabarà a la 1 del migdia. Què farà el Supermatí d'estiu? Doncs això ja us ho explicarà ell quan correspongui, però, en definitiva, durant 3 hores us acompanyarà d'entrada amb bona música, també amb informació, també amb entrevistes, amb espais, diguem-ne, divulgatius, amb espais d'entreteniment, tot plegat per fer l'estiu a la ràdio una mica més portable, si és que això és possible, perquè amb la calorada que sembla que s'acosta la setmana que ve, ja cal que ens agafem fort. En qualsevol cas, en parlarem d'aquí un moment amb l'Albert Aparicio. De moment, avui és dijous, és 30 de juny del 2022. Saludem a l'equip d'aquest programa que fa possible el Supermatí d'avui, començant per en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També parlant a Salvador. Anna, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
La Maria Alzina també, bon dia i bona hora, Maria.
Hola, molt bon dia.
Amb ells repassem els titulars de la jornada. I atenció, perquè un observatori astronòmic de l'Alt Empordà col·labora amb la NASA en la descoberta d'un planeta subneptunià. El nou planeta forma part del sistema TOI-1759 i representa un avenç en l'estudi de la formació d'exoplanetes propers a un tipus d'estrelles més petites i fredes que el Sol, però a la vegada molt més abundants a l'univers. Per altra banda, l'equip també ha treballat en l'estudi detallat de 6 planetes de la mida de Júpiter que orbiten molt a prop de les estrelles hostes. Intentarem desxifrar una mica tot això que acabem d'explicar, perquè té la seva complicació. D'aquí un moment l'Anna Salvador ens en fa tots els detalls. Mentrestant, ahir us explicàvem a la tarda també que la policia local de Torroella ha reanimat una veïna de l'Estartit que havia patit una aturada cardiorrespiratòria, Anna.
Es tracta d'una jove de 27 anys. Dos agents de servei van anar a l'Estartit en ser requerits per un veí de la noia i quan hi van arribar se la van trobar amb les cames i els braços rígids i amb dificultats en la parla. Posteriorment, la noia va ser traslladada a l'Hospital de Palamós i ahir ja va rebre l'alta.
I Joan Laporta, que n'aprenguin, presidirà l'homenatge a Johan Cruyff a l'hostal Sagavina, a l'hotel, millor dit, de la Gavina de S'Agaró.
En el marc del 90 aniversari de l'hostal La Gavina, el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, juntament amb la família Nesa, presidiran l'homenatge a Johan Cruyff el proper dissabte 2 de juliol a les 7 de la tarda.
8 i 3 minuts, hi ha a Palafrugell mala maror per l'increment de preus de les boies a les seves platges, Sergi.
La nova concessió que l'Ajuntament de Palafrugell ha impulsat aquest any i que es preveu que duri fins al 2026, ha suposat una pujada de preus desproporcionada i, en molts casos, inassumible per als propietaris d'embarcacions a Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. A l'informatiu escoltarem les declaracions al respecte de l'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues.
I cap al sud de la comarca, Sant Feliu. Una trentena de dones migrades participen en el curs d'empoderament i formació. Les participants han rebut classes de català, formació ocupacional, coneixements de l'entorn social i prevenció de violències masclistes. Durant tot el curs escolar, les dones han tingut l'acompanyament d'una tècnica del Consell Comarcal que els ha anat guiant en tots els seus aprenentatges.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I el Festival Nits de Jazz de Platja d'Aro celebra la seva 25a edició consecutiva.
Aquesta és una proposta eclèctica que aposta per les principals formacions del panorama de jazz català, però també artistes internacionals i que s'apropa als estils musicals que complementen el jazz, com són el gospel, el swing, el soul, el blues o musicals, entre molts d'altres. Alhora, es manté fidel en el seu model de gratuïtat i a cel obert arran de mar.
I encara en clau cultural, la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs celebra la 12a edició amb dues exposicions inèdites, en aquest cas de Francesc Català Roca.
La Bienal, que enguany organitza 8 exposicions en diferents espais de Palafrugell i per primera vegada una exposició a Llafranc, compta també amb un programa d'activitats paral·leles obertes a tothom i visites guiades per al públic general en els caps de setmana d'agost i per escoles i instituts a partir del setembre.
I ahir vam lamentar, també encara parlant de cultura, però en aquest cas es va produir l'òbit, va morir Rodolfo Candelaria, pintor molt vinculat a Palafrugell i també a Calella, Sergi.
Ahir dimecres al matí va morir aquest pintor molt vinculat a Palafrugell i Calella de Palafrugell, on residia. L'Ajuntament del municipi va fer públic un comunicat en què lamenta profundament la seva mort.
Doncs també explicarem, vaja, més detalls de la seva mort, tampoc té més secret, però sí que explicarem una mica la vida, la trajectòria i el lligam que unia Rodolfo Candelaria amb Palafrugell i amb Calella. Ho explicarem al llarg d'aquest informatiu d'avui. I a les 8 i 6, de moment, saludem l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem amb el temps. Dèiem a l'obertura d'aquest informatiu que, vaja, s'acosta una pujada de temperatures que, si bé no pinta que serà com la onada de calor extrema que vam patir ara fa 10 dies, sí que sembla que pintaran bastos per pujades del termòmetre acusades. En qualsevol cas, de moment, Albert, com acomiadem el temps, com acomiadem, millor dit, aquest mes de juny des del punt de vista meteorològic?
Darrer dia del mes que comença amb temps en general assolellat, tot i que avui tindrem un transitori canvi de temps, que concretament a la part més interior del Baix Empordà deixarà un cel entre mig ennuvolat, estona cel parcialment cobert durant la tarda i cel variable al conjunt del Baix Empordà. Temperatura entre els 17 graus de mínima i els 28 graus de màxima. L'estat de la mar, força tranquil avui, marejol, onades màximes inferiors a mig metre d'altura aquest matí. A la tarda, mar entre marejol i una mica de maró amb vent del sud-est, est que al final del dia, a diferència d'ahir, serà menys intens i no arribarà als 50 km per hora. Demà, pocs canvis a la temperatura, però entre tramuntana de força moderada i pel cap de setmana l'ambient serà més calorós, superant els 32 graus de màxima de cara a diumenge.
Doncs gràcies, Albert. De temperatures que superaran, com deia, els 32 graus. Per tant, això que dèiem, calorada que arriba al Baix Empordà, i de moment qui arriba és l'Anna Mena amb la cançó del dia d'avui, que hem escollit una versió, la versió en la llengua de l'imperi, d'una cançó italiana que ens agrada molt, i en la veu de l'Anna Mena encara sona millor. Es tracta de Música Ligera. Som-hi!
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera, que me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta. Para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Misterio y alegre solo un poco con la gloria.
escucha el mileurista la gente. Es como ese martillo dentro de tu cabeza. Entra en tu pensamiento sin darte apenas cuenta qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda. Y piensa que se escapa tu vida llenos de indiferencia. No pensamos en nadie. Pon algo de música ligera. Pon algo de música ligera. Pon algo de música. Pon algo de música. Pon algo de música ligera. Pon algo de música ligera. Porque me siento sexy.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Has sentit molt a parlar de l'arròs de Pals, però saps com es fa? Vine amb el Xiulet a descobrir la història del molí de Pals. Visitaràs els camps d'arròs, observaràs com en preparen el gra i et convidarem a un tast de cervesa fet amb arròs del mateix molí. Una experiència de natura per totes les edats. Informa-te'n per telèfon o WhatsApp al número 628 59 79 72 o al web elxiuletdepals.com. Empresa adherida a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Diu que fa dies que espera que la portin amb l'Alba Doga, estilista caní. Ara diu que li fan banys desparasitants, stripping, li tallen el pèl a tisora i li fan tractaments que la fan feliç perquè ho fan tot amb molta cura i amb productes de primera qualitat. Ara diu que els seus amics de totes les races també hi poden anar. Si el teu gos o gossa ho té tan clar, no t'esperis més. Porta-la amb l'Alba Doga, estilista caní, al carrer Carrilet 14 de Mont-ras. Si en vols més informació, busca Alba Doga, estilista caní, a Instagram o envia un WhatsApp al 649 20 14 29 649 201 429.
Aquest dissabte, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Ràdio Capital de l'Empordà i Ràdio Palafrugell us acostaran conjuntament tot el que passi a la platja del Port Bo durant la cantada d'Havaneres de Calella. Des de les 8 del vespre, seguiu la prèvia de la cantada a través de la ràdio i en format audiovisual a les xarxes de les dues emissores. I a les 10 de la nit, comença la transmissió de la cantada, amb les Havaneres com a protagonistes i els comentaris de Pilar Herranz, Indira Ferrer i Lluís Poch. Aquest dissabte, des de les 8 del vespre i fins que s'acabi la cantada, les Havaneres es veuen a Calella i es viuen a la ràdio.
Ara mateix falten 2 minuts perquè sigui un quart de 9 del matí.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Us ho avançàvem al sumari. Un observatori astronòmic de l'Alt Empordà col·labora amb la NASA en la descoberta d'un planeta subneptunià, Anna Salvador.
El nou planeta forma part del sistema TOI-1759 i representa un avenç en l'estudi de la formació d'exoplanetes propers a un tipus d'estrelles més petites i fredes que el Sol, però a la vegada molt més abundants a l'univers. Ara fa 3 anys que l'Observatori d'Albanyà va entrar a formar part de l'equip de la NASA que ha fet aquestes investigacions. Des de la seva incorporació, l'equip d'astrofísics i científics ciutadans que participen en aquest observatori han treballat colze a colze en el descobriment de nous exoplanetes i estrelles. Ho fan a través del satèl·lit TESS. La seva missió principal és escombrar el cel a la recerca de senyals coincidents amb possibles exoplanetes transitants.
La missió Anna està liderada per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i observa més de 500.000 estrelles, que són les que brillen més i estan més properes a la Terra per tal de poder buscar aquests exoplanetes.
Exacte, i després de rebre senyals al satèl·lit, l'Observatori Astronòmic d'Albanyà ha descobert aquest planeta subneptunià. A més, les observacions que ha fet l'equip gironí també han permès millorar la caracterització del sistema TOI 1246, on hi ha quatre planetes subneptunians orbitant en una estrella del tipus K. Aquesta contribució ajuda en l'estudi dels sistemes multiplanetaris, que estan mostrant ser molt més nombrosos en l'entorn proper del sistema solar. Per altra banda, l'equip també ha participat en l'estudi detallat de sis planetes de la mida de Júpiter que orbiten molt a prop de les estrelles hostes. L'objectiu científic d'aquest estudi és buscar efectes de la irradiació de les estrelles hostes sobre planetes gegants propers, un fenomen que no podem estudiar dins del nostre sistema planetari.
Doncs, vaja, no sé si hem posat una mica més de llum a la foscor, que diria aquell, però... Però vaja, aquest és el tema, un quart de nou. I en el capítol de successos, ahir la policia local de Torroella de Montgrí va aconseguir reanimar una jove de 27 anys que es trobava en aturada cardiorrespiratòria. L'actuació va tenir lloc a 7:45 del vespre al carrer Devesa de l'Estartit.
Dos agents de servei s'hi van personar en ser requerits per un veí de la noia i quan hi van arribar se la van trobar amb les cames i els braços rígids i amb dificultats en la parla. Quatre minuts després va entrar en parada cardiorrespiratòria i va perdre el coneixement, per la qual cosa un dels agents li va practicar les maniobres de reanimació manual que determina el protocol, mentre que l'altre agent preparava i li col·locava l'aparell desfibrilador mòbil que portaven en el vehicle policial. Amb aquest dispositiu, però, no es va haver de fer cap descàrrega, ja que la jove es va poder reanimar amb la intervenció manual. Paral·lelament a l'actuació de la policia local, ja s'havia activat el protocol per enviar una ambulància que, posteriorment, va traslladar la pacient fins a l'Hospital de Palamós, on ahir al matí va rebre l'alta. El regidor de la Seguretat Ciutadana, Josep Martí Noi, ha volgut agrair públicament la rapidesa, professionalitat i diligència amb què van actuar els dos agents. Així mateix recorda de la importància que té el fet de disposar d'equips mòbils de reanimació en els vehicles policials i la formació permanent que reben els agents per poder afrontar situacions com la viscuda aquesta setmana a l'Estartit.
Gràcies, Anna. I el proper dissabte, Joan Laporta presidirà l'homenatge a Johan Cruyff a S'Agaró, a l'hostal de la Gavina, Lorena.
D'entre totes les persones que han anat passant per l'hostal de la Gavina durant 90 anys, Johan Cruyff, als anys 70, va fer una concentració amb l'equip de Futbol Club Barcelona a l'hostal de la Gavina. Durant aquesta concentració es va fer una fotografia inèdita amb en Salvador Sadurní. És aquesta la fotografia que es penjarà a l'hostal durant aquest homenatge.
I, vaja, concretament, a on es penjarà aquesta fotografia?
Durant l'acte que celebrarà aquest dissabte, es penjarà la fotografia al passadís de l'hostal que connecta fins al Saló dels Esmorzars. En aquest passadís hi haurà unes 40 fotografies de gent coneguda que han anat passant per l'hotel, com ara Josep Pla o Dalí.
Doncs, vaja, lloc idoni perquè Joan Laporta presideixi el Saló dels Esmorzars. I així, el president del Barça presidirà aquest homenatge, com dèiem, eh?
Exacte, degut a la bona relació amb la família de l'hostal i per ser el president del club, s'ha demanat a Laporta si podia presidir aquest acte institucional juntament amb la família enesa i segurament també hi haurà algun familiar de Johan Cruyff.
Gràcies, Lorena. 1:45 de 9 del matí. Hi ha mala maror a Palafrugell per l'increment de preus de les boies a les seves costes. La nova concessió que l'Ajuntament ha impulsat aquest any i que es preveu que duri fins l'any 2026 ha suposat una pujada de preus que alguns diuen desproporcionada i en molts casos inassumible pels propietaris d'embarcacions que hi ha, per exemple, a Calella, Llafranc o a Tamariu, Sergi.
Els que acostumen a utilitzar el servei són propietaris d'embarcacions d'entre 5 i 10 metres d'eslora que fondegen a uns metres de distància de la costa i paguen una quota pel servei de boies. Alguns dels afectats per aquest augment de preus s'han unit en una plataforma i acusen el consistori d'afany recaptatori. Les seves queixes fan referència especialment al fet que des de l'Ajuntament no es posi un topall cada vegada que hi ha una licitació i creuen que això perjudica el preu final, que sol partir del preu fixat en l'anterior licitació i, per tant, acaba sent molt més alt. Cal tenir en compte que la licitació que fa l'Ajuntament es basa en una subhasta entre empreses i s'acaba fixant el preu final en funció de les propostes d'imports. I com en tota subhasta, guanya qui proposa un preu més elevat. Els guanyadors, posteriorment, estableixen un preu final per als consumidors. La darrera licitació municipal, que es va aprovar fa un mes, tindrà una durada de 4 anys amb una renovació anual. Per la seva banda, des del consistori municipal, defensen que no són ells els que estableixen els preus, sinó que es regeixen per la normativa europea del sector i amb una sèrie de condicionants. L'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues, ens explicava com funciona.
Parlem de boies, estem parlant de un espai que no ens pertany al municipi, ens pertany a costes, ens pertany a capitania marítima, ens pertany a tothom. Llavors això són concessions que ens permeten ells, doncs, utilitzar aquest camp de boies, però amb unes condicions. Unes condicions d'espai, d'utilització, de nombre de boies, una sèrie de condicionants. I a partir d'aquí, doncs, a més, doncs, els serveis jurídics de l'Ajuntament doncs, determinen de quina manera aquestes boies doncs, podran ser licitades. No podrà haver-hi un topall, no podrà haver-hi... Hi haurà d'haver-hi un preu mínim i a partir del preu mínim doncs, es posarà a licitació i hi haurà gent que entrarà en aquesta licitació i al final s'ha adjudicat.
I Sergi, què n'opina l'alcalde sobre aquest increment de preus?
Joan Vigues relatava el procediment que s'ha utilitzat i del qual se n'han derivat els imports tan elevats que posteriorment han generat la indignació entre els usuaris. La conclusió és que qui ofereix més import s'acaba emportant la boia.
L'Ajuntament ha posat un cànon mínim, un mínim de 600 euros, que era el que es va pagar el 2018 per aquestes mateixes, per cada boia. Ha posat els 600 euros de mínim i, bueno, donat que suposo que els operadors que després són els que posen les boies tenien... Bueno, veuen que cada any es matriculen més barcos i més i no hi ha i se'n desballesten molt pocs i només hi ha permisos de gent que es treu permisos de navegació, doncs bueno, els operadors van licitar i van posar un preu, el preu va pujar a comptes de 601, que havia sigut adjudicat a 601, doncs com que són sobres tancats van pujar a aproximadament uns 1.400 de promig entre si fem totes les escales, no? I a partir d'aquí, doncs, cada operador posa el preu final i aquest operador doncs, ha posat un preu de 3.500, mitjana, més o menys 3.500. Bueno, és un preu, com dic abans, en lliure competència, que és el que ens estem obligats, i unes normatives jurídiques que no ens ho podem saltar.
L'alcalde de Palafrugell també ens expressava que des del consistori no estan d'acord amb aquest sistema en què preval la llei de l'oferta i la demanda, però que de moment no tenen la facultat per poder-lo modificar.
Ha passat, doncs, que hi ha una demanda molt important i una oferta cada vegada més limitada. No es fan més ports, com he dit, hi ha una tendència a reducció de boies, doncs llavors hi cada vegada més barcos. No sé quina solució pot haver-hi al final. No hi estem a nivell d'equip de govern, no hi estem d'acord. No, jo no hi estic d'acord. No em sembla bé aquest sistema, però bueno, és el que jo m'he trobat i a partir d'aquí no es poden fer excepcions empadronats, que potser seria el millor, perquè en definitiva residents, tampoc, clubs esportius, sectors hotelers, no es poden fer excepcions, tenen allà la competència i ens trobem a la situació que ens hem trobat aquest any. Una situació que ja dic que no és, no crec que sigui la bona i la desitjable, però que, bueno, el marge jurídic que se'ns deixa doncs és aquest.
Doncs déu-n'hi-do amb l'increment. Mentrestant, us expliquem també que una trentena de dones migrades han participat en un curs d'empoderament i formació que s'ha impartit a Sant Feliu de Guíxols. Les dones participants han rebut formació en català perquè es puguin relacionar amb normalitat, però també formació ocupacional, coneixements de l'entorn social en el que viuen i també contra les violències masclistes. La regidora de la matèria de Sant Feliu ha deixat clar que no es tracta de cursos on s'ensenya el català de manera acadèmica, sinó que es tracta d'un acompanyament a aquestes dones migrades, moltes de les quals han fet aquest aquest curs acompanyades dels seus fills, fet que ha ajudat a la integració també dels menors en l'entorn social de la ciutat. El regidor explica que la voluntat és que a la llarga aquestes dones acabin anant a fer cursos de català a l'escola d'adults o en altres centres, per tal que puguin millorar el nivell i obtenir titulacions que els puguin permetre optar a millors oportunitats laborals. Durant tot el curs escolar, les dones han tingut l'acompanyament d'una tècnica del Consell Comarcal que els ha anat guiant en tots els aprenentatges abans ressenyats, tant d'una manera teòrica mitjançant les classes impartides a la Biblioteca de Sant Feliu, com de manera pràctica amb visites a diferents espais de la ciutat i també amb xerrades de diferents serveis del consistori. I en l'àmbit de la cultura, el Festival Nits de Jazz a Platja d'Aro celebra la seva 25a edició consecutiva. Aquesta és una proposta eclèctica que aposta per les principals formacions del panorama de jazz català, però també amb artistes internacionals i que s'apropa també als estils musicals que complementen el jazz. És a dir, el gospel, el swing, el blues, el soul, o entre d'altres estils, Maria Alzina.
Alhora es manté fidel en el seu model de gratuïtat i a cel obert arran de mar. Una combinació que ha consolidat un públic heterogeni, agraït i fidel. Després de 25 anys de programació ininterrompuda, acredita més de 170 concerts. En l'edició d'enguany hi actuarà Mar Vilaseca Quartet amb una selecció d'estàndards nord-americans, temes de bossa nova i adaptacions de caire jazzístic de cançons pop. Liceu Vic van, amb direcció de Sergi Vergés, per retrobar els èxits del funk dels anys 60 i 70 i adaptar-los per a Big Band. Broadway Project Orchestra amb Monet Teruel i Josep Buffon, un pòrtic simfònic per introduir-se a l'univers musical de George Gershwin. L'espectacle Una mirada a West Side Story compta amb l'aura.
Vaja, lamentem aquesta crònica que ha quedat tallada. Mentrestant, també en l'àmbit de la cultura, la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs celebra la 12a edició amb dues exposicions inèdites de Francesc Català Roca. La Bienal, que enguany organitza 8 exposicions en diferents espais de Palafrugell i per primera vegada una exposició a Llafranc, compta també amb un programa d'activitats paral·leles obertes a tothom i visites guiades pel públic en general els caps de setmana d'agost i també per escoles i instituts a partir del mes de setembre.
L'edició d'enguany comptarà amb exposicions al Museu del Suro de Catalunya, a l'Espai Cultural La Bòbila, al Teatre Municipal de Palafrugell, a la Fundació Josep Pla, a la Fundació Vila i Cases, Can Màrio, a la Biblioteca Pública i Suma, per primera vegada, l'Espai Fòrum Vitela i l'Hotel Llevant de Llafranc. L'objectiu de la Bienal és el de donar a conèixer el treball de grans figures de la fotografia nacional i internacional, així com donar suport a l'obra de joves fotògrafs. A més, en cada edició descobreix el treball d'un fotògraf anònim de la comarca, gairebé sempre amateur, que sovint, sense saber-ho, ha documentat la història recent del país. La Bienal de Fotografia Xavier Miseracs se suma als actes commemoratius a l'any de Francesc Català Roca, amb dues exposicions inèdites d'una figura cabdal de la història de la fotografia del segle XX. Dones, comissariada i produïda per la Bienal, és fruit de la fascinant immersió a l'Arxiu Català Roca, que al llarg de la seva vida va disparar més de 200.000 fotografies. L'exposició mostra la mirada del fotògraf vers les dones, de totes les edats i en diferents àmbits i situacions. Una mirada de respecte, admiració i exaltació de la bellesa en acceptació de la més àmplia paraula. La mostra, que es podrà visitar al Museu del Suro de Catalunya, està formada per 32 còpies vintage i 34 còpies actuals. A l'exposició Retrats d'un País, Francesc Català, Roca i Josep Pla, comissariada i produïda per la Bienal i la Fundació Josep Pla, les fotografies de Català Roca dialoguen amb els textos de Josep Pla. L'exposició, que es podrà visitar a la Fundació Josep Pla, consta de 20 còpies actuals distribuïdes en 4 àmbits, corresponents als 4 llibres de l'escriptor empordanès.
Interessantíssima l'obra de Francesc Català Roca, no us l'hauríeu de perdre. I ha mort Rodolfo Candelaria, pintor molt vinculat a Palafrugell i a Calella. Ahir dimecres al matí va morir, coneixíem la mort d'aquest artista, molt vinculat, com dèiem, a Palafrugell, on residia. L'Ajuntament ha fet públic un comunicat en el que lamenta profundament la seva mort, Sergi Villena.
Rodolfo Candelaria tenia l'honor de comptar amb el diploma al mèrit ciutadà que se li va lliurar el juliol del 2018. També havia estat guardonat amb el Premi Peix Fregit l'any 2009. El municipi compta amb diverses escultures de gran format d'obres creades per ell en espais públics de Palafrugell i fetes en col·laboració amb industrials del ferro com la coneguda Tresina, que presideix el mercat municipal.
D'altra banda, des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament s'ha decidit que a partir d'avui mateix la biblioteca comptarà amb un espai de record a l'artista.
Doncs sí, i s'hi podran veure dues de les seves obres, un escrit amb una fotografia i un llibre de condol on la gent que vulgui podrà deixar-hi un pensament o una frase de record. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Josep Piferrer, destacava que ningú com en Rodolfo va saber transmetre la història marinera de la vila amb unes poques pinzellades.
I, finalment, volem saber una mica la biografia i l'obra de l'artista.
Sí, Rodolfo Candelaria va néixer a El Paso, Estats Units, l'any 1932. Va cursar els seus estudis a Mèxic i Oxford, on els companys de classe li van recomanar venir a la Costa Brava. Va arribar a Calella de Palafrugell el 1958 i aquí va passar llargues etapes de la seva vida. Una part important de la seva obra se centra en personatges i indrets calellencs. El mes de febrer de l'any 2000 va fer donació de la major part de la seva obra a l'Ajuntament. Un fons amb més de 2.000 peces que inclou olis de gran format, dibuixos, gravats, collage i escultures. 16 anys més tard va cedir a l'Arxiu Municipal part del seu fons personal, format per imatges de la seva vida i obra, i un recull de premsa que ens permet conèixer la seva trajectòria artística. El 2008 es va inaugurar la sala Espai Candelària i un grup de vilatans va impulsar una associació d'amics del pintor, entitat que des de llavors organitza, conjuntament amb l'àrea d'educació de l'Ajuntament, els premis de la mostra de pintura Rodolfo Candelaria, en la qual participen alumnes de les escoles de la vila.
Gràcies, Sergi Villena.
Coneixes el tir amb arc? Un esport diferent i divertit que potencia la concentració, estimula l'autoestima i millora la condició física en general. Aquest mes de juliol, l'Escola de Tir amb Arc del Baix Empordà organitza un curs per nens i nenes a partir de 8 anys. Aprendran mentre es diverteixen. Informa't en el telèfon 646-244-988. 646-244-988. Dimarts i dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre. Comencem el dia 5. Salat, el Festival de l'Humor, arriba a la Costa Brava. Amb les actuacions de Calladitas Estáis Más Guapas, La Sotana, La Ruina, Bona Gent, Comandante Lara i moltes més. Compra la teva entrada a salat.cat i riu a Sant Feliu.
Coneixes Palafrugell Plus?
Viu 6 experiències culturals per només 10 euros.
Jardí Botànic de Cap Roig.
Fundació Josep Pla.
Museu del Suro de Catalunya.
Fundació Vilacases, Museu Can Màriu.
Dipòsit d'aigua modernista de Can Màriu.
I Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda.
Compra el teu tiquet a palafrugellplus.com i gaudeix del passi fins a final d'any.
També el pots regalar.
Palafrugell Plus, el lloc on la cultura es troba millor.
Estem intentant parlar amb la Neus Marc, que és una de les protagonistes de la cantada de veneres de Calella d'aquest dissabte, però de moment no estem podent parlar amb ella. Per tant, el que farem serà, avui que és dijous, saludar tan bon punt el tinguem aquí a l'Ignasi Arbat, amb el que, Déu-n'hi-do, quin programa, deia l'Ignasi Arbat, amb el que parlarem de cinema, de sèries, de còmic. Aviam si podem saludar-lo. Ignasi, bon dia. Aviam, ara sí, Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, Miquel?
Bé, escolta, de manera accidentada d'entrar avui, corre cuita.
No passa res, ja estava preparat, vull dir que cap problema.
Molt bé, doncs, mira, com que és que tenia aquí sonant la musiqueta de l'entrevista que havíem de fer a la Neus Mar, però, no sé, vols que fem l'obertura inicial habitual amb la cosa de les fanfàrries i trompetes, sí, no?
Sí, com vulguis, sí.
Doncs va, som-hi, vinga. Ara sí, això ja és una altra cosa, eh?
Sí, això ja vesteix.
Home, això fa Ignasi, fa cine, fa coses, sí.
Sí, cap de setmana.
Ara. Doncs l'Ignasi Arbat, com dèiem, com cada dijous, a banda de dirigir de manera magistral i amb una mà de ferro a un equip que fa el programa Ningú no és perfecte...
De ferro, m'agrada això.
Una mà de ferro, home, és que si no, a la gent, si no se la disciplina una mica, la cosa no funciona, eh? Això, les coses són així...
Tens tota la raó, sí.
És que, va. Deia, l'Ignasi dirigeix el Ningú no és perfecte i cada dijous parla de cinema, de còmic, de sèries, de televisió, i com cada dijous, evidentment, l'Ignasi ens porta doncs, una avançadilla, per dir-ho en català normatiu. Anem amb la primera?
Va, vinga, comencem.
Va,
sí, els Minions.
Espera, home.
Ai.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, buenas noches. Minions, hay un montón de villanos en el mundo, pero yo voy a ser un supervillano.
¿Crees que un niñato canijo puede ser un villano?
Soy pero que muy malo.
Doncs torna aquesta saga de pel·lícules amb nom de colla castellera, els Minions de Terrassa, per exemple.
Per exemple, podria ser.
No s'ha fet mai aquesta broma, eh?
No, és la primera vegada que me la fan. T'ho dic en sèrio, eh?
Ah, sí? Doncs mira, sí. Escolta, celebro ser el primer amb alguna cosa, va. Els Minions, veus? El origen de Gru.
Sí, s'estrena en català, eh? Aquesta la podreu trobar als cinemes en català, l'origen de Gru, si el títol és pràcticament el mateix, i això és una prequela de la saga Gru, que al mateix temps és una seqüela de la pel·lícula dels Minions.
Com has dit això? És una prequela de la saga de Gru, que és una seqüela dels Minions. Val.
Correcte. És a dir, primer van fer Gru, van fer dues pel·lícules, hi havia aquests personatges dels Minions, que eren molt divertits, i van dir, fem una pel·lícula dels Minions. I aleshores ja la van fer, aquesta pel·lícula. Passa que aquesta prequela també va funcionar molt bé, i ara arriba la segona part d'aquesta prequela.
I, vaja, la recomanem o què?
Home, els Minions tothom ja els coneix, o sigui, al final són uns... són aquests sequassos d'en Gru, que és un dolent, en aquest cas en Gru és un nen petit, la pel·lícula anterior acabava amb en Gru, doncs, que el coneixien, i ara són les primeres aventures del Gru amb els Minions. Aleshores, com que els Minions són molts, es concentra en tres personatges, en Kevin, l'Stuart i també l'Otto, va, un quart, hi afegim, que serien els Minions principals, els que fan les pallassades, els que fan aquestes coses tan divertides, que fiquen la pota... Vaja, que a veure, que tampoc no ens esperem una pel·lícula que sigui, saps, allò argumentalment... no.
Bueno, divertimento, no?
Exacte, sí, jo crec que s'ho passaran, petits i grans s'ho passaran molt bé, és un humor així slapstick, no? I està ambientat als anys 70, perquè les pel·lícules de Gru, com que estaven ambientades a l'època actual, doncs Gru és un personatge dels... nascut als 70, per tant ens anem a aquesta dècada, i bé, així també podreu veure pentinats estranys, els pantalons de campana, no? Aquestes coses estètiques dels anys 70.
Molt bé, doncs els Minions ja als cinemes i ja posats, aneu-la a veure en català, que pel mateix preu, perquè us costarà el mateix, o fins i tot una mica menys a vegades, pel mateix preu, escolta, mantenim una mica la presència de la llengua també a les pantalles dels cinemes, no?
Sí, el que passa que els cinemes són una mica així, perquè demanen més còpies en català que en castellà i les sessions en català a vegades costa trobar-les, són horaris una mica estranys.
Ja, bueno, clar. Els cinemes, sí, fan això i nosaltres com a persones que anem al cinema hauríem de tenir la consciència també d'anar-hi més i a mesura que hi hagi més demanda també hi hauria d'haver més oferta, dic jo.
Sí, i a més penseu una cosa, el doblatge en català de les pel·lícules d'animació és molt millor que el doblatge en castellà. Ho dic perquè en doblatge en català es contracten a professionals i al castellà hi ha intrusisme, o sigui, hi ha famosets.
Com has dit això? Ah, val.
Sí, que contracten famosos, aquest de l'Hormiguero, el de l'altre, o sigui, sense saber concretament aquí, o sigui, gent que no està acostumada a doblar i es nota patina, tu ho escoltes allò i dius, això no s'aguanta.
I aquí hi ha professionals del tema, eh?
Correcte, aquí com que no, bueno, no sé si és que no tenim famosos, els famosos que tenim doncs són, bueno...
Bueno,
doncs,
són així com més nostrats, sí, home.
Exacte, són nostres.
Actors de teatre que després fan doblatges i certament és veritat que el doblatge català sempre històricament ha sigut molt bo. Però vaja, no ens posem a discutir sobre això. anem per la següent, vinga.
I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall.
My friends need me.
You're not ready.
He's not going to stop.
Va, retorna esperat aquest, el de Stranger Things, Ignasi.
Ostres, molt, molt esperat. Jo he de dir que la sèrie, com que ja sabia que feien això, la parada aquesta de 5 setmanes, m'he anat dosificant els capítols, és a dir, no me'ls hem passat tots en una setmana, sinó n'he vist un, dos per setmana per arribar ja el dia 1 de juliol amb els deures fets, amb la meva dosis setmanal, i ara doncs ja culminar això entre aquests dies, entre aquesta setmana i la setmana que ve, perquè els dos capítols que ens han estrenat o que ens estrenaran demà, un dura una hora i mitja i l'altre 2 hores i mitja.
Carai.
Sí, o sigui, és com... Vaja, són dos capítols, però són 5 hores de... Bueno, 4 hores de programació, vull dir que...
Ostres, no era gens conscient d'això, d'aquesta història.
Sí, i a més, si us heu preguntat a vegades com veieu una pel·lícula, una sèrie de Netflix que té poc pressupost i on va el pressupost, doncs està Stranger Things. perquè el que s'ha gastat amb aquesta sèrie, no sé si s'han gastat uns 30 milions de dòlars per capítol.
30 milions per capítol, no està malament, eh?
No, i a més no estem parlant d'una sèrie amb uns actors que tinguin un caché perquè són nens. Aleshores, clar, tot va en efectes especials, en clar, producció, clar. I bueno, aquests capítols són, tècnicament, els millors fets de tota la sèrie.
Molts ordinadors aquí treballant, ja t'ho diré.
Sí,
molts ordinadors
sí.
I poques persones.
Bueno, tenim els actors, que estan molt bé, que tenen molt bona química entre ells, i aquesta temporada està sent sensacional, eh? Per mi, de les millors de la sèrie. Més adulta, perquè ja no són tan nens, ja són adolescents la majoria d'ells. I està molt bé, aquesta temporada m'està encantant moltíssim.
Hosti, noi, quines ganes, tu. No he tingut temps encara de posar-m'hi i... Doncs això, ganes de veure Stranger Things a Netflix. Anem amb la tercera del dia.
You have no idea how much trouble you're in, do you?
Goody, the murderers are here.
We were framed.
You will all be on the podcast.
Still have that boom mic?
You bet your ass I do, kid.
Well, I don't actually. I returned it in the 30-day window to get my deposit. But I can get it back.
Evidence keeps showing up in our apartments.
Estic veient la Selena Gomez aquí?
Correcte, sí, Selena Gomez.
Carai. Bé, això que estem sentint es diu Only Murders in the Building, la segona temporada,
sí.
Eh?
Segona temporada que arriba a Disney+, això va ser un èxit inesperat una mica de l'estiu de l'any passat, És una sèrie que està creada, protagonitzada i escrita per Steve Martin, que fa parella també en aquesta sèrie amb el Martin Short, que és el protagonista, i, com bé deies, Selena Gomez, que fan un trio estrany, no? Perquè per edat tampoc haurien de coincidir massa aquests no, tres personatges.
No, no, ben bé que no, vaja, però desconeixia aquesta sèrie, de què va la cosa?
Mira, això és una sèrie... Ara sabem que està de moda el true crime, no? I està de moda el podcast. Aleshores, és una sèrie sobre una gent que, bueno, que estan una mica... ja són grans, una mica jubilats, que des de les seves professions...
una mica jubilats, no gaire, eh?
Sí, no, perquè els actors ja saps que mai es jubilen, no, del tot. Però l'Steve Martin és un actor que havia fet... representa una sèrie d'acció, de televisió, i està com que vivint del passat, no? És una vella glòria que no el vol contractar ningú. I el mateix passa amb una mica el Martin Short, que havia fet obres de teatre, havia treballat amb un productor teatral, però les seves idees no agraden, ja és... saps, estàs vell ja per això i tampoc el vol ningú, té problemes econòmics, i entre ells dos es coneixen, juntament amb Selena Gomez, que viuen els tres al mateix edifici, i com que hi ha hagut un assassinat a l'edifici, decideixen fer un podcast de true crime investigant i buscant a veure qui ha estat el responsable d'aquest crim. Aleshores, la primera temporada va sobre això, fins que al final aconsegueixen esbrinar qui és l'assassí.
Carai, sona, si més no, curiós o divertit, no, la sèrie?
Sí, 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 és divertit. A més, l'Steve Martin està una mica com tota la vida, no? És a dir, sempre ha tingut la mateixa
cara. Agarra-la com ho puedes, 3.5, no?
No, aquest no era l'Steve Martin, eh? Aquest era Leslie
Nielsen, és veritat, tens raó.
El padre de la nòvia, el padre de la nòvia.
És veritat. Gràcies per deixar-me en evidència.
De res.
Vinga, va, anem amb la quarta.
Once upon a time, in a magical castle, the king's daughter was locked away in a tower.
You made a promise to me that your daughter will be my wife.
I'm not a piece of property to be traded. But these guys... with the wrong princess.
I like a girl in lace.
Bueno, a veure, va, parlem de The Princess.
Aquesta és modernós, eh?
Sí.
Bé, això és la princesa de Princess, que aquí intenta despistar una mica amb el títol, no? Que et trobaràs una mica la història de sempre, però la cosa va per un altre cantó. Això està produïda per Fox, l'antiga Fox, que va ser comprada per Disney, i ara aquesta pel·lícula es podrà veure directament a Disney+. I és la història com a princesa típica, no? Un conte, una mena de conte de fades, no? Una princesa ha estat segrestada i ha de ser alliberada per algú. Però aquesta princesa és una princesa guerrera que porta botes, que sona música moderna i que, per tant, ella no necessita ningú que la rescati. I el que va, doncs, la pel·lícula és això, juga amb una estètica moderna a dintre dels contes clàssics.
Molt bé, doncs, escolta, The Princess, és com per adolescents o m'ho sembla a mi?
Sí, va una mica destinat a aquest tipus de públic, no? Va. Però bé, jo crec que si t'agraden aquí les pel·lícules una mica d'aventures, no?, d'aquestes lluites de capa i espasa, aquestes coses, doncs també et pot agradar.
Molt bé, bueno, va, d'acord, parlar de The Princess, anem per l'última del matí d'avui.
Morning, Baymax. Baymax?
Hello, kitty kitty. I am Baymax. My apologies. Please enjoy your ramen.
Let's go find Baymax.
Speeding and erratic driving are not conducive to good health.
I guess a hero's job is never done.
I was alerted to the need for medical attention.
Yeah! Ow! My ankle.
When you said, ow, my ankle.
Vinga, va, fot-li, que no entenem res.
Va, això és una sèrie que continua una pel·lícula de Disney, que era Big Hero 6. Mm-hmm. Que estava molt bé, aquella pel·lícula. Va estar super, super entretinguda. Molt bé, molt divertida. I un dels protagonistes era un robot, que era el Baymax, que era el robot del nen protagonista d'aquella pel·lícula. És un robot sanitari. I què fa la pel·lícula? Bueno, la sèrie, en aquest cas, doncs ens explica... O sigui, Baymax surt de casa i en aquesta escapada coneix gent pel carrer i va, doncs, arreglant coses, no? Que si t'has tornat el turmell, doncs jo vinc, t'acompanyo a casa, eh? I te curo. Que se t'ha pujat el gat a l'arbre i s'ha fet mal, doncs tu l'ajudem i tal, no? I va seguint aquesta història del Baymax mentre pulula per la ciutat, que és a San Francisco, mentre, doncs, així va cuidant a la gent, i el nen el busca a veure on ha anat el seu robot, no?
Que mono, no?
Molt. Jo tinc confiança perquè a mi la pel·lícula m'agradava molt, eh? És d'aquestes de Disney, just abans de Frozen, crec que va ser, i em va agradar molt aquesta pel·lícula, el Big Hero 6. I el Baymax és un... Bueno, és xulo, no? És com una mena de ninot robot inflable i té una estètica bastant divertida. Pot estar bé, la sèrie. Jo crec que sí, per la mainada i els grans que els vulguin acompanyar, endavant, tu.
Doncs Baymax, la recomanem, no?
Sí, jo crec que sí. A més, en animació, si mireu el tràiler, veureu que tècnicament és que sembla una pel·lícula, eh? Vull dir que està molt, molt, molt cuidada i molt ben feta.
On la podem veure?
A Disney Plus.
A Disney Plus. Ignasi, última secció de la temporada. Moltes gràcies.
De res, home, un plaer estar un any més aquí acompanyant-vos els dijous al matí. Clar. I parlar una mica de cinema i sèries.
Que vagi molt bé l'estiu, bones vacances.
Igualment.
Escolta, no sé si tens plan dissabte, però mira, tinc la Neus Mar al telèfon. Neus, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La Neus és una de les protagonistes de la Cantada de Veneres de Calella. Estava parlant amb l'Ignasi sobre cinema i sèries. Si no saps què fer dissabte, Ignasi... Bueno, no sé, si no saps què fer, no, perquè ja no deuen quedar entrades. Però en qualsevol cas, la pots seguir per TV3. Deia, Ignasi, que vagi bé, bones vacances.
Vinga, una forta abraçada a tots.
Adéu, que vagi bé. I amb la Neus Mar parlem d'aquí 30 segons d'aquest tema.
Aquest dissabte, la Cantada de Veneres de Calella es viu a la ràdio. Ràdio Capital de l'Empordà i Ràdio Palafrugell us acostaran conjuntament tot el que passi a la platja del Port Bo durant la Cantada de Veneres de Calella. Des de les 8 del vespre, seguiu la prèvia de la cantada a través de la ràdio i en format audiovisual a les xarxes de les dues emissores. I a les 10 de la nit, comença la transmissió de la cantada, amb les habaneres com a protagonistes i els comentaris de Pilar Herranz, Indira Ferrer i Lluís Poch. Aquest dissabte, des de les 8 del vespre i fins que s'acabi la cantada, les habaneres es veuen a Calella i es viuen a la ràdio.
Realment, Neus, jo no sé si no tens una de les millors veus que hi ha en aquest país, eh? Ja t'ho dic ara.
Oi, per favor, que m'acabes de dir.
No, jo és que cada vegada que sento l'inici d'aquesta habanera, que sonava aquí a la Falca, penso, però quin tros de veu que té aquesta dona.
Ai, moltíssimes gràcies, t'agraeixo moltíssim, de
quina
veritat.
Quina capacitat de transmetre emoció, i a més, només tan sols en aquest inici curt, allò que diuen l'esclop d'un pas... Bueno, és igual, no vull dir això. Escolta, parlem una mica de la cantada. Com et sents després de 2 anys d'aturada, de tornar amb certa normalitat a una cantada que esperem que sigui massiva, normal, alegre i alegre, en definitiva?
Mira, la veritat és que em sento, de veritat ho dic, amb moltes ganes i molta emoció, i jo sempre ho dic, la cantada de Veneres, aquesta vegada és la quarta que pujo, i és que sempre hi ha una il·lusió, una emoció, una responsabilitat, i a més després del que dius, de que sigui ja una cantada normal en tots els sentits que ja ens entenem, no? Però bé, super, amb moltes ganes.
A veure, tu ets una veterana de la cantada, deies, és la quarta.
Sí.
No sé si abans de pujar a l'escenari, suposo que deus tenir aquells nervis, que jo sempre dic aquest tipus de nervis que són una mica com el colesterol bo, no? Que val la pena tenir, però
sí.
com és el procés de preparació per sortir a cantar en una cantada com aquesta, que te la coneixes molt, però que al mateix temps deu tenir un plus de responsabilitat perquè la fas a casa?
Sí, no, té un plus de responsabilitat per moltíssimes coses, perquè a més és el que diem, no? És tan multitudinària el punt de vista que nosaltres tenim, no? La visió des de l'escenari és amb tota la grada, totes les platges, la barca, és brutal. I a més, el que diem, no? Estem entrant a moltes cases de Catalunya que també volen compartir la cantada. Mira, jo em preparo, sobretot el que tu dius, no? Molt pensant que som uns privilegiats els grups que podem pujar a la cantada de Baneres de Calella, que tenim una gran responsabilitat, que és fer passar una gran nit a la gent i sobretot donar una qualitat important al gènere, el màxim que puguem. I bé, jo em preparo amb nervis, eh? Jo, mira, l'última vegada és allò que estàs a punt de pujar i tens el coquet a l'estómac, però un cop posem el peu a l'escenari ja és allò de dir, va, anem a totes i sobretot anem a gaudir. A gaudir nosaltres per fer gaudir el públic.
Responsabilitat també una mica perquè sou una mica els abanderats de mantenir el gènere i que aquest gènere de cançó tradicional, de cançó popular, segueixi tenint certa vigència al país, no?
Sí, sí. La veritat és que avui en dia jo crec que tenim tantes influències externes, no?, que tot lo nostre perilla, no? Habaneres, sardanes, totes les bars, tradicions... Jo ho veig a nivell de... Clar, jo treballo en una escola i veus que tenim aquesta feina, no?, d'intentar mantenir el gènere. Fàcil no ens ho posaran, però jo crec que són les nostres arrels i que hem de seguir lluitant per això, per tant de les habaneres com per totes les nostres tradicions que ens identifiquen com a poble, està claríssim.
Clar. Escolta, l'habanera tradicionalment, vaja, aquest és un tema que també s'ha parlat manta vegades, però dèiem, és un gènere tradicionalment masculí, no?, per les lletres, sí, també pels cantaires, per els artistes que la tocaven, fins que de cop i volta entreu tota una sèrie d'artistes dones, feu allò, un cop de puny a la taula i dieu, ei, com diuen aquí en castellà, esta boca és mia, som aquí, i jo què sé, per posar un parell d'exemples que en són propers, no?, les anxovetes o tu mateixa. Vaja, com és l'entrada en un món com aquest?
Clar, jo vaig entrar en aquest món el 2008. Estem parlant de la mà d'en Castor Pérez. Sempre hi ha hagut sempre un tant per cent molt petit de veus que estaven incloses en aquests grups mixtes. De grups només de dones o de veus solistes, encara més minsa, no? I jo crec que ara mateix el tema de veus femenines jo el posaria a menys d'un 10% de les veus que canten habaneres, no? I és una cosa com molt tradicional. Jo reivindico tots els concerts i explico la raó, i és una raó que està absolutament desfasada i que tothom entén perfectament. Quan les habaneres es cantaven a les tavernes, les dones no podien entrar a les tavernes, no és que no podien, és que estava molt mal vist, eren els homes que hi anaven, no? I les dones es quedaven a casa. I bueno, i entre totes, jo crec, doncs, que hem d'anar fent aquest pas, i com jo dic, l'habanera, si es canta amb el cor, com tot, és igual qui la canti. I la canta donant-li el màxim de gust, doncs és igual si la canta un home o una dona, no? Però sí que és veritat que la frase les habaneres són coses d'homes, no? Ara potser no tant, però jo és una frase que, bueno, que ha estat present durant molt de temps.
La mirada femenina es trasllada també a les lletres, perquè les habaneres, deixem que tiri una mica de cliché, però
sí,
parlar de Lola, de caderes, de vull dir que també hi ha moltes habaneres que tenen aquesta mirada, no sé si masclista, perquè, vaja, no, però sí que bueno, com a mínim masculina, no? Es trasllada aquesta mirada femenina a les lletres?
Mira, jo crec que s'està fent composició nova, això també és veritat, hi ha el concurs de composició habanera de Sant Pol, que és molt potent i que cada any s'hi presenten moltes habaneres, i sí que és veritat que s'intenta que l'habanera s'obri a altres temes, potser relacionats amb el mar, i que potser aquesta mirada tan masculina, jo crec que per naturalesa també va desapareixent. El que passa és que, clar, queda molt camí per fer, perquè l'habanera porta molts anys i té molt aquests clichés, no?, que estan molt, molt agafats.
Clar. Neus, que a més has d'entrar a treballar. A part d'aquesta cantada d'habaneres de dissabte, podrem escoltar-te en algun altre escenari properament? I on?
Doncs mira, em fa... m'encanta allò que diuen, no? M'encanta que m'ha fet aquesta pregunta. Perquè estic preparant un espectacle justament que es diu Dones de Salt, juntament amb el Museu de la Pesca, en col·laboració amb el Museu de la Pesca, que fa 20 anys, i a través de la dansa i l'habanera i la cançó mediterrània volem donar protagonisme a les dones que s'han dedicat al mar, les mares, les demandadores, pescadores actuals. I ho presentem el setembre a Palamós, el 17 de setembre a Palamós, i el 27 de setembre al Palau de la Música Catalana.
Oi, això sí que fa il·lusió. Això. Bueno, el del Museu de la Pesca també, però el Palau de la Música és una mica com el temple, oi?
Sí, és el temple, és el temple. És el temple i realment, ja s'han complert els somnis, no? Bueno, s'han de complir, però està allà el 27 de setembre, ens està esperant. I molt contenta d'estar preparant aquest projecte. A més, això, no?, amb la dona una mica com a protagonisme, que jo sempre ho dic, no és una reivindicació feminista, sinó que és una reivindicació d'igualtat, no? Perquè igual parlo de les pescadores com de les pageses, o de les pastores, que també n'hi ha.
Sí, efectivament. Neus Mar, vindrem a veure, a escoltar-te, a seguir-te, a admirar-te i a emocionar-nos amb aquesta veu meravellosa que tens aquest dissabte.
Moltes gràcies.
I res, moltes gràcies a tu, molta sort, i bueno, sort no, perquè la sort se li desitja als